10 i 22 minuts del matí, la nostra roda de portaveus. Avui s'acosta la portaveu de Guanyem Sitges i també regidora de Drets Socials, Ciutadania, Igualtat i Habitatge, tercera tinent d'alcaldessa, Júlia Vigó. Regidora Vigó, bon dia i bona hora.
Bon dia, què tal?
Avui hem de començar, obligadament, hauríem de dir, obligadament que no volgudament, perquè evidentment amb aquestes xifres, ahir comentàvem aquestes 6.721 detencions d'homes l'any 2019 per violència masclista. Això és un disbarat com una casa de xifra, eh?
Doncs sí, avui és 25 de novembre, que és el Dia Internacional contra les violències que s'exerceixen contra les dones, i precisament aquesta xifra que ara comentaves, jo penso que és la demostració de que aquesta violència és permanent, estructural i sistemàtica, i que moltes vegades, tot i que ara, des de fa uns anys, per sort, hem començat tots plegats com a societat i també com a institucions a parlar-ne més, a visibilitzar-la, a explicar-la, sí que és cert que encara hi ha molta feina a fer i que evidentment hi ha una estructura social que d'alguna manera fa que les violències, que són múltiples, s'exerceixin de manera continuada, moltes d'elles fins i tot impunament.
Ens cridaven l'atenció dues coses, fonamentalment de les dades de l'Institut Català de la Dona. Després parlarem si d'alguna manera a Sitges com es viu aquesta situació de la violència vers les dones, però per una banda que les principals dones afectades eren nenes o adolescents de 11 a 20 anys i per una altra banda els homes més denunciats eren homes entre 21 i 30 anys. Aquests homes han nascut en democràcia, en llibertat. Mm-hmm. Què ha passat?
I tant. Doncs el que ha passat és el que comentava ara, no? Doncs que tot i que hi hagin canvis conjunturals a nivell social i polític, hi ha hagut una opacitat entorn a tot el tema de les violències que ha fet que perdurin en el temps i que d'alguna manera o una altra han tingut capacitat d'adaptar-se a aquests canvis. Potser abans tot allò que passava a l'interior de les cases i en l'espai privat no formava tant part d'un recompte de xifres oficials o del debat públic. Ara sí, però continua passant o continua trobant-se més en espais públics, no? L'altre dia, fins i tot, també parlant just ara de dades, hi ha una dada que és sorprenent, no? Que les violències masclistes en un 44% passen a l'espai privat, a cases, tant de víctimes com d'agressors, i l'altre 56% als espais públics. Això significa que les dones estem gairebé a parts iguals, tan insegures a casa com al carrer. I aquesta és prova d'aquesta pervivència i aquesta adaptació de les violències masclistes a qualsevol context.
Centrem-nos per un moment a Sitges, fins on l'Ajuntament, òbviament, en pugui tenir coneixement, perquè és una altra derivada d'aquest any i que la pandèmia encara ha agreujat, que hi ha moltes denúncies que assumeixen els cossos de seguretat que no s'han tramitat ni s'han formulat perquè hi ha moltes dones atrapades a la circumstància del seu entorn i de la pandèmia. A Sitges, des del punt de vista de dades sobre agressions masclistes, què en podem dir?
Doncs podem dir que aquest any s'han augmentat considerablement. És cert que el context de pandèmia i sobretot en un primer moment el context de confinament domiciliari ha tingut una incidència directa, sobretot en la tipologia d'intervencions. Moltes vegades en aquest context i durant el 2020 hem atès moltes més urgències, no? De dones que es posaven en contacte amb nosaltres d'ostres, he de sortir de casa demà. I això ha significat que hem mobilitzat molts més recursos en allotjaments d'emergència per tal que aquestes dones puguin trobar un espai segur el més aviat possible.
Perquè tothom ens entengui, com s'actua davant una persona, una dona, que truqui i digui obertament, òbviament amb les raons que l'acompanyen i amb l'assistència dels professionals, que necessiten marxar de casa?
De fet, hi ha múltiples maneres d'actuar, però diguéssim que nosaltres com a Ajuntament de Sitges estem adherides a una xarxa, a un recurs d'allotjaments d'urgència que té abast territorial i que nosaltres podem activar en cas d'emergència. També és cert que a vegades, si aquests recursos estan saturats, com ha passat aquest any, no? Que l'augment de demanda no només ha estat en el cas de Sitges, sinó generalitzat arreu del territori de Catalunya, doncs també hem hagut de recórrer a allotjaments d'emergència en hostals o altres tipus d'allotjaments més aviat turístics, però que ens permeten, almenys a nivell municipal, donar resposta molt, molt ràpida a aquestes situacions.
Aquesta dona, quant de temps es pot estar en una situació d'emergència com aquesta?
Això depèn molt també de la xarxa de contactes i de familiars que tingui a l'abast, no? Pot ser un episodi d'emergència que sigui de dies o de setmanes i que després hi hagi l'opció d'optar un altre recurs habitacional o de poder acollir-se a altres recursos de familiars i amics. I hi ha casos que és veritat que s'allarguen més en el temps i que poden derivar doncs, això d'un seguiment social molt més continuat i de la dependència més d'aquests recursos d'emergència o inclusió.
En aquest any que parlem de tramitacions que triguen tant, per altres motius dels quals en parlarem, és evident que en una situació de vulnerabilitat com aquesta, no sé si sempre es fa tard o costa molt pensar en què es pot trobar una solució més o menys immediata que resolgui aquesta situació, o això es pot allargar molt en el temps, un procés judicial, un ordre judicial, etc, etc. Tot això ho deu dilatar molt en el temps, no?
És que és en funció de cada cas. Hi ha casos en què si és necessari actuar d'emergència perquè es detecta una situació de risc imminent, doncs la resposta és immediata. I si, ja et dic, no podem activar aquest recurs, n'activem un altre perquè cal que estiguem al costat d'aquesta situació de forma urgent i immediata. També és cert que a vegades, doncs, darrere d'aquests casos es desenvolupen doncs, això, o denúncies o procediments judicials que, evidentment, segueixen un altre curs, que els resultats també són diferenciats i que, evidentment, doncs, la tramitació acostuma a ser més llarga.
Hem fet una reflexió a l'entorn de la tramitació, de la gestió d'aquestes qüestions tan emocionalment complexes, a part d'òbviament de les conseqüències que tenen per a les persones, des del punt de vista social, què creu la regidora que hauríem de posar sobre la taula des d'un punt de vista de reflexió col·lectiva? Atès que lluny de minvar, la violència vers les dones es continua mantenint d'aquesta manera.
Doncs primer, tenir clar que aquestes xifres són reals i existeixen, no? Que moltes vegades en qüestions de violència masclista es posen en dubte les xifres de denúncies, les xifres d'assassinats, les xifres d'assetjament sexual. Aquestes xifres són reals i nosaltres les patim com a municipi també dia rere dia. Per tant, primer de tot, tenir clar que la violència masclista està entre nosaltres i persisteix, per més que, com deies bé tu abans, Vicent, el context social canviï i la conjuntura sigui diferenciada. I aquest any 2020, que hem viscut una conjuntura global inaudita, és exemple precisament d'això. Les violències masclistes segueixen i han tornat en aquell espai privat o en aquelles quatre parets d'on més o menys havíem intentat, sobretot des de les agrupacions feministes i el moviment feminista, treure, no? La primera reflexió és aquesta. I la segona, jo penso que també té molt a veure amb aquesta sistematicitat i amb aquesta pervivència de les violències, i és que individualment ens hem de posicionar explícitament en contra d'aquestes violències, i això passa per reflexionar primer sobre quina és la nostra posició social i quines violències exercim cadascun de nosaltres, cadascuna de nosaltres, sobre les persones del nostre entorn, i en concret les dones, i després reaccionar-hi en funció d'aquesta posició que exercim. Per tant, és una reflexió individual que té a veure amb allò col·lectiu i necessàriament la resposta ha de ser col·lectiva i el compromís ha de ser de tots i totes.
Això continua sense tenir res a veure amb classe social, amb nivell educatiu, amb nivell econòmic. És intergeneracional la violència vers les dones?
La violència vers les dones és, diguéssim, aquella violència que s'exerceix contra les dones pel simple fet de ser-ho. Per tant, això, primer de tot. Però sí que, evidentment, té a veure moltes vegades amb aquestes relacions de poder que combinen molts altres elements, des de posicions socioeconòmiques, racials, generacionals, que incideixen d'alguna manera o una altra a aquesta exposició que tenim les dones d'entrada en menor o major mesura a la violència masclista.
Bé, aquest no és un any gens fàcil i hem de suposar que per la regidora d'aquest àmbit, que abans en deien benestar i família, però en fi, de l'atenció a les persones, em podrà escriure un llibre al final per allò de dir, mira, arribes al govern, tens una responsabilitat, arriba una pandèmia i aquí hi ha lloguers que s'han de pagar, situacions de vulnerabilitat que s'han d'intentar resoldre el més ràpid possible I si haguéssiu de fer una reflexió sobre la capacitat que té la casa, l'Ajuntament, de poder respondre a situacions que clamen per urgència, quina seria?
Doncs són moltes, eh? Però jo sí que sempre dic, i aquesta és una sensació que penso que seria compartida per moltes persones que abans no havien tingut contacte directe amb l'administració i hi entren, no? Que tenim molta aquesta sensació de que l'administració és un gran monstre burocràtic i que moltes vegades entres a una roda que no s'atura mai. Aleshores, això d'entrada no és una justificació de la ineficàcia, sinó que és tenir en compte el context en el qual treballem. I penso que això, davant d'una situació d'emergència, té una incidència molt directa, no? Perquè moltes vegades totes aquelles bones intencions que tenim o tota aquella feina que fem per tal de donar resposta a una situació de vulnerabilitat social o d'emergència social no arriba a estar a l'altura de les expectatives que té la ciutadania envers les administracions i, per tant, hem de mirar de dins d'aquest context que ens acompanya, quines són les fórmules per tal d'alleugerir tota aquesta tramitació que, lamentablement, no podem deixar de banda. Però també és cert que ens evidencia moltes mancances que tenim en general com a societat i en concret com a municipi, no? Jo penso que Sitges és un municipi que té molta mancança d'eines, de serveis, que, ostres, si aquesta crisi ens hagués agafat amb promocions d'habitatge social acabades i en funcionament, hagués estat diferent. Si ens hagués agafat amb més recursos d'inclusió i emergència social, hagués estat diferent. Aquest augment, per exemple, tan exponencial i tan elevadíssim de sol·licitants d'ajudes pel pagament del lloguer...
Mm-hmm. Que han estat a la vora de 500 persones, regidora?
Sí, més de 500 persones.
Més de 500 persones.
Sí, i 491 admeses.
Hem d'entendre que, òbviament, cadascuna d'aquestes persones respon a una mínima unitat familiar o convivencial, no?
Exactament, és a dir, 491, diguéssim, que són les persones que fan la sol·licitud i que reben aquest ajut, però clar, darrere d'aquestes persones sol·licitants hi ha una unitat de convivència, una unitat familiar.
Per tant, o sigui que ben aviat ens sortirien com a 2.000 persones ràpidament.
Sí, sí, sí.
Ràpidament. Aleshores, a partir d'aquesta situació, és clar, com pot aguantar una persona 3 mesos, 4, 5, sense pagar un lloguer, i esperant l'ajut de l'Ajuntament?
Doncs la veritat és que segurament fent moltíssims malabars i havent de fer un treball molt intens de redistribució de la poca renda que segurament deu tenir en aquest moment. Sí que és veritat que segurament hi hauran hagut casos que no hauran estat capaços d'arribar a fer aquest pagament i hauran hagut d'acudir als serveis socials on sí que hi ha ajudes més d'emergència en casos d'una vulnerabilitat accentuada. És cert que fins i tot que aquesta lentitud en la tramitació pot haver posat a moltes persones en una situació molt complicada i que nosaltres, tot i els esforços, no hem estat capaços potser de ser tan ràpids com ens hagués agradat.
Ahir li preguntàvem a l'alcaldessa, precisament, bé, és un debat recurrent aquests dies, eh? Quan hi ha una necessitat és obvi que el que es vol és poder-la satisfer el més aviat possible i segurament totes les parts es tenien d'acord amb això. A l'alcaldessa li preguntàvem sobre els ajuts als autònoms, ella reconeixia que havien anat molt lents, però que fins i tot intentant anar més ràpid, difícilment es guanyaria prop més d'un mes respecte al temps que han trigat els ajuts, perquè tot el que demana l'administració per garantir que els processos es fan com cal i que l'entrega dels ajuts respon veritablement a tots uns raonaments i a uns processos que s'han de garantir sempre, impedeixen que això pugui anar més ràpid. Us pregunto el mateix, si d'alguna manera, després d'haver donat aquests ajuts al lloguer, els propers ajuts al lloguer, que s'hauran de donar, òbviament, perquè està clar que la crisi continua, difícilment podran donar-se d'una forma més ràpida.
Doncs és cert, comparteixo aquesta reflexió que feia l'alcaldessa, perquè just l'altre dia nosaltres hem estat fent seguiment dels ajuts al lloguer gairebé setmanal i a vegades fins i tot diari des de que vam aprovar les bases i la convocatòria fins a dia d'avui. I això ha generat doncs, tots aquesta tramitació també molts nervis i molt estrès entre els mateixos treballadors. L'altre dia just teníem aquesta conversa amb l'equip de persones que ha estat involucrat en la gestió dels ajuts al lloguer i a nivell tècnic moltes vegades ens ho diuen, no? També teniu en compte que tota aquesta tramitació ens agradarà més o menys, però de moment és la que hi ha. I que és cert que podríem haver estat més ràpids en segons quins punts que ens cal detectar i detectarem i hem de detectar de tot aquest procediment. Però això significa que serem capaços de donar ajuts 15 dies després de finalitzar la convocatòria? No. Això significa que potser serem capaços de donar-los 15 dies abans dels que els hem donat aquest any. Per tant, per això faig tanta incidència en la importància no només de dotar-nos d'eines que siguin de resposta a una emergència, com són els ajuts. Els ajuts són l'exemple bàsic d'eines que diguéssim que són efectives en alguns moments però que tapen forats, no? Sinó que també hem de treballar en altres eines molt més transformadores i de fons. Per això no podem aturar-nos només en l'emergència, sinó que hem de fer un treball de fons d'això, de dotar-nos d'altres eines que puguin fer-nos menys dependents tant a la ciutadania com a l'administració d'aquests ajuts.
Hem parlat del lloguer, que és una necessitat, com l'evident que és una necessitat. Parlem del menjar, n'hem parlat aquests dies amb els representants de les entitats socials que a través del gran recapte en recollim menjar. Jo us ho pregunto així i ens matiseu el que faci falta. A Sitges hi ha gent pobra?
Sí.
Sí. Esclar, no sé si molt o poca, què entenem per pobresa avui? I fins a quin punt els pobres d'avui no ho eren abans d'ahir i els que avui no ho són potser ho poden ser passat demà.
Clar, és que definir el concepte de pobresa és molt complicat i hi ha molts indicadors que el defineixen de manera diferencial, no? Però a mi m'agrada més parlar des d'un enfocament de drets, no? Ara tu em deies, l'habitatge és una necessitat.
Ho és, i un dret?
Sobretot és un dret. Per tant, què considerem una persona que està en una situació de pobresa? Doncs, d'entrada, hauríem de considerar que és qualsevol persona que té dificultats per accedir a drets bàsics. I això fa que la pobresa sigui molt més generalitzada i gairebé sistemàtica, no? Aleshores, des d'una altra perspectiva, sí que podem parlar de situacions més d'aquest concepte de pobresa més normalitzat o que entenem més ràpidament o que ha estat més sobre la taula en els darrers anys, que és doncs, aquella urgència de que no es poden satisfer ni necessitats bàsiques vitals per sobreviure. I això també ho tenim en el nostre municipi. I això s'ha evidenciat, segurament, si aquests dies heu estat parlant doncs, amb responsables d'entitats com Càritas o com la Creu Roja, com és el cas, ells mateixos us ho hauran dit, no? Que l'increment exponencial de persones que han anat a buscar aliments als centres de distribució d'aliments ha estat molt considerable. I, per tant, aquesta pobresa de mínims vitals també l'hem viscuda i l'estem vivint.
La vivim d'una forma, no sé si dir més punyent respecte a altres municipis? Perquè el nostre entorn és un entorn car, per dir-ho d'alguna manera, difícilment accessible a moltes persones?
Sí. Evidentment que l'entorn social determina de quina manera l'impacte d'aquesta pobresa es produeix, no? I aquí és evident que en qüestions d'accés a l'habitatge ens enduem la palma, no? Gairebé. I també és cert que a nivell de serveis socials doncs, ho hem vist molt, sobretot a l'inici de la pandèmia, però també en aquesta segona onada, que se'ns ha dirigit molta gent que vivia d'un sector com és el sector turístic, ja sigui en hostaleria, en comerços, en restaurants, etcètera, doncs que d'un dia per l'altre s'ha trobat sense recursos, no? I també a l'inici, una altra realitat que vivim i que també forma part del nostre municipi, que també vam detectar des dels serveis socials, moltes persones de diferents sectors que tenien contractes en negre i que, per tant, d'un dia per l'altre es quedaven amb zero ingressos i segurament sense haver tingut temps de generar capacitat d'estalvi, no? Aleshores, aquestes situacions sí que són realment molt complexes perquè no tenim aquelles eines que a vegades ajuden a sostenir una situació, tot i que greu, però amb un mínim d'ingressos, no? Per poder accedir a un ERTO, a una prestació d'atur, a pensions mínimes i, en canvi, n'hi ha d'altres que, lamentablement, no poden gaudir d'aquestes prestacions.
Vist aquest escenari, i en el cas de la regidora Vigó, òbviament tenim una concepció ideològica, però també qui cerqui només el vessant pragmàtic també ho pot explicar, perquè l'experiència del dia a dia és la que és, com ens sortim d'aquesta crisi? o quina lliçó se n'hauria de treure per encarar el futur d'una manera, no sé si dir, més assegurada davant de situacions que portin a aquestes, gairebé diríem, aquestes conseqüències tan dures per tanta gent.
Doncs són moltes les receptes, segurament, i els aprenentatges que hauríem de treure d'aquesta situació. Però una mica és el recull del que t'he comentat fins ara, no? Doncs de primer, de prendre consciència de la pervivència d'aquestes situacions de vulnerabilitat també al nostre municipi, no? I deixar una mica de banda aquesta percepció que de vegades hem escoltat o se'ns ha dit moltes vegades a Sitges, no? D'aquest municipi tan benestant, d'una classe mitjana alta. Ostres, hi ha una realitat social que no és així i que ens pertoca a tots des de on sigui, no? Mirar de contribuir, doncs això, des dels sectors econòmics en oferir a contractacions laborals de qualitat, que hi hagi una cotització darrere, no? Fer aquest exercici i creure'ns-ho. Des de la institució, evidentment, fer els màxims esforços per seguir tenint uns pressupostos que arribin a les butxaques dels ciutadans en format ajudes, però que també facin d'una vegada per totes aquest exercici de transformació de la realitat social en temes tan capdals com pot ser l'habitatge o l'accés a l'educació o a la cultura, no? I, evidentment, doncs, des de molts altres sectors, entendre que Sitges, evidentment, és un poble que viu del turisme, que això és innegable, que és el nostre motor econòmic, però també hem d'aprendre a conviure amb un turisme cada vegada més divers i que ofereixi també feina i dinamitzi els sectors, diferents sectors de la vila per tal de que els nostres conciutadans doncs, puguin també treballar i desenvolupar la seva activitat professional aquí.
En uns moments parlarem de la bona notícia, que és l'inici de les obres dels pisos socials, que si tot va bé el 2022 es podran ja atorgar. Abans una derivada que també té relació, òbviament, amb aquesta època que ens ha tocat viure i amb les dificultats de moltes persones. Creieu que la percepció dels manters és diferent ara que fa 2 anys enrere? Que la crisi ha portat d'alguna manera a una visió més beligerant del fenomen dels manters?
Bueno, en determinats aspectes m'imagino que sí, o ha anat mutant aquest discurs, no? Però penso que hi ha estat sempre. Que al final el top manta té una component molt característica, que és molt visible. És molt visible i es situa precisament en un lloc emblemàtic de Sitges, que és el passeig. I això fa que precisament aquesta visibilitat fa que sempre hagi estat un tema de debat públic i que tothom hagi expressat les seves opinions, moltes vegades doncs, força beligerants fins i tot respecte del col·lectiu. És cert que en una situació de crisi, doncs, moltes vegades tots aquests discursos s'accentuen, perquè també el nerviosisme de tothom, perquè la situació, evidentment, és complexa i frustrant, doncs és evident. Però jo penso que discursos d'aquestes característiques sempre hi han estat i el que s'ha de vigilar molt, perquè sí que a vegades hi ha una línia molt fina entre un discurs que copina o que planteja i un discurs que criminalitza i que fins i tot rossa la xenofòbia o és directament racista, que moltes vegades els discursos d'extrema dreta, això ho sabem i ho hem viscut en els darrers anys, afloren en contextos de crisi.
Hi ha també un debat que equilibra aquella balança tan difícil d'equilibrar entre un marc legal que considera l'acció dels manters com una venda ambulant il·legal i que, per tant, s'ha de prohibir en l'espai públic, amb, òbviament, una vegada més, la vida real. Els manters són éssers humans i, per tant, els éssers humans han de ser a tot arreu del món ajudats en les circumstàncies difícils que poden viure. Aquesta és una balança complexa, perquè si ens fiquéssim en l'àmbit i ens hi hem de ficar, perquè òbviament les normes estan per complir-les, s'hauria d'actuar. I per una altra banda, en paral·lel, també s'hauria d'actuar per intentar que aquestes persones puguin reorganitzar la seva vida. No és menys cert que en el cas dels regidors de Guanyem o en el cas del govern així en general han rebut més d'una crítica sobre aquesta, no sé si dir, suposada més o menys protecció o empatia amb el top manta fins al punt d'intentar minimitzar en la mesura del possible la pressió que es podria exercir algú que està incomplint la llei. Alguna reflexió sobre això?
Doncs penso que és veritat el que comentes, no? Que mantenir aquest equilibri és molt complex. Però penso també que al final, ostres, és molt complex sobreviure també per part d'aquestes persones, no? Perquè estan exposades a una normativa, que és aquesta llei d'estrangeria, que nosaltres en parlem molt, no? Cada entrada el que et diu és que has d'estar 3 anys empadronat en un municipi de l'estat espanyol per tal de comprovar el teu arrelament i per tant poder accedir, en el millor dels casos, i evidentment amb un contracte, amb un precontracte a jornada completa i d'un any sota el braç, per obtenir un permís de treball i de residència. Com es gestiona això? Com es gestiona això des de la perspectiva de la vulnerabilitat social? És complicadíssim, és molt complicat. I aquesta llei d'estrangeria, sumem-li també moltes vegades, doncs, totes aquestes problemàtiques que tot just ara parlàvem, no? I que ens afecten com a ciutadania globalment a nivell social. Dificultats per accedir a l'habitatge, manca d'accés a serveis bàsics que tenen a veure moltes vegades també, fins i tot, amb dificultats d'empadronament. És a dir, hi ha un seguit d'entramats burocràtics i legals que dificulten moltíssim la supervivència d'aquestes persones. I al final, la realitat social que tenim a nivell global, i exemple d'això és el que està passant a la frontera sud, a Canàries, és que no deixa d'arribar gent migrada que fuig d'una situació de penúria i d'empobriment, moltes vegades doncs accentuada per un comportament global de països del que diem nord global o occident en aquests territoris, no? Per tant, és una reflexió que ens afecta a nivell municipal, però que innegablement l'hem de posar en un context global.
Gairebé ens estaríeu plantejant un conflicte, va, diguem-ho d'aquesta manera, ètic o moral, entre què prioritzem aquí respecte al marc legal que marca unes determinades condicions que difícilment un manter podrà complir mai. Així d'entrada.
Sí, sí, és que és un debat que va sobre la supervivència gairebé moltes vegades. I és així. El que passa que portat en un terreny, diguéssim, de gestió administrativa o de dia a dia de l'esfera local, doncs, evidentment, el que nosaltres com a govern hem consensuat, no?, és que es puguin fer accions des del màxim de vessants possibles per tal de trobar aquest equilibri que abans comentaves, no?, d'intentar, doncs, que totes aquestes persones, com a mínim, tinguin informació de quins tràmits s'han de seguir per tal de començar aquest circuit d'obtenció de permisos de residència i treball. També, des de la vessant ocupacional, veure quines aliances teixim o a quines subvencions podem optar a nivell, fins i tot, de la Generalitat per tal d'oferir aquestes feines necessàries per regularitzar. I també, doncs, des de la vessant policial, evidentment, que hi és i que actua d'una manera, doncs, que, per sort, en aquest municipi no ha generat conflicte, cosa que moltes vegades també ha passat en altres municipis arreu del territori.
Perquè des del punt de vista de Guanyem, què se'ls pot dir als comerciants?
Doncs el que se'ls pot dir als comerciants és que, evidentment, nosaltres defensem el comerç local, que creiem que, a més, en una situació de crisi el que hem de fer és fer molta incidència i establir vies de sensibilització ciutadana de la importància de consumir localment i el nostre municipi en concret, que el comerç de proximitat ofereix moltíssims avantatges respecte del comerç en grans plataformes de comercialització per internet o en grans cadenes que no ofereixen aquesta proximitat i aquests consells que moltes vegades quan entres a una botiga, doncs el botiguer t'ofereix i t'acompanya en aquesta experiència que és la compra. Que a més, Sitges és un municipi que té un teixit comercial molt ric i que ara actualment, doncs, està organitzat, comença a organitzar-se, que és una de les coses que històricament l'Ajuntament ha intentat, doncs, tenir aquest interlocutor vàlid a través d'una associació i que penso que aquest és el camí. Que penso que és que centrar-nos excessivament en aquesta, jo crec que equivocada competència deslleial que fa el Top Manta és deixar de parlar d'alguna manera de totes les bondats que té el nostre comerç local i que ens cal reivindicar-lo avui i cada dia.
Anem a parlar dels pisos. Perquè, com a mínim, aquella fotografia de les màquines excavadores que comencen ja a remoure terreny, a més d'un li haurà remogut també l'ànima i l'esperança de veure si hi ha una miqueta de sort i una miqueta de fortuna. Perquè aquesta és una promoció que... Reiem perquè la regidora diu, buf, això serà un part difícil, suposo, eh?
Bueno...
Alegre,
serà un part,
serà un part. Alegre i feliç, però per descomptat que ha cansat, eh? Perquè és clar, estem parlant de l'inici d'una obra que acabarà probablement, regidora, l'any 2022.
Exactament.
Són...
De fet, aquesta és la primera, les obres que hem començat ara fan referència a una parcel·la que diguéssim que de tot el sector de la Plana, Santa Bàrbara i Vallpineda és la que està just per sobre d'aquest terreny que fa una L, que és el terreny d'equipament,
sí.
Que està més a prop de diguéssim. En aquesta parcel·la hi van 43 habitatges de protecció oficial. De les tres primeres parcel·les que estan previstes per desenvolupar i que sumen 175 habitatges és la més petita, però és prou important. I a darrere d'aquesta, evidentment, en vindrà una segona de 62 habitatges i una última de 70. Nosaltres preveiem que aquestes obres tinguin una durada aproximada de 18 mesos. Que, per tant, ens mouríem doncs, això, a mitjans del 2022. Com que és la parcel·la més petita, les obres tenen previsiblement una durada una mica més curta, però, evidentment, les promocions que vindran a darrere potser tindran una extensió doncs, de 2, 3, 4 mesos més, perquè, evidentment, doncs, hi ha més habitatges a construir.
La idea és que vagi d'una forma encadenada, això, regidora? Que es comenci aquesta Exactament. Promoció i que no es trigui massa a començar les altres promocions?
Sí, aquesta és l'idea. Que, de fet, ara aquesta ha començat a caminar, diguéssim, ja estan les obres iniciades. Preveiem que entre principis i mitjans de desembre puguem aprovar la llicència d'aquesta segona parcel·la de 62 habitatges i, per tant, que puguem iniciar les obres segurament a finals d'any. I després faltarà aquesta última de 70 habitatges, que en principi la llicència l'hauríem d'aprovar entre finals de desembre i potser principis de gener i a partir d'aquí també iniciar les obres durant el primer trimestre del 2021.
Per anar al vessant pràctic, aquelles persones interessades què han de fer?
Doncs aquelles persones interessades exactament en aquestes promocions d'habitatge, el que hauran de fer és, primer de tot, evidentment, esperar que estiguin acabats els habitatges i un cop estiguin acabats aquests habitatges, nosaltres el que farem és preparar una convocatòria per tal de que la gent interessada pugui sol·licitar aquesta opció a tenir aquest pis, no? Aquest habitatge. El requisit bàsic per poder ser sol·licitant és estar inscrit al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial. Aleshores, aquest registre de sol·licitants té un seguit de requisits, no?, que els marca la normativa de la Generalitat, com són un nivell d'ingressos, l'empadronament al municipi o haver estat empadronat anteriorment al municipi, etcètera, etcètera. Mm-hmm. No?
Aquest,
per tant, cal tenir en compte aquesta duplicitat.
Aquest registre,
de la convocatòria i el registre.
Aquest registre es fa a través d'algun servei, d'algun canal particular?
Per apuntar-se al registre es pot iniciar el tràmit a través d'internet, buscant, fent una recerca ràpida al Google, registre sol·licitants d'habitatge de protecció oficial, inscripció, t'apareix una web de la Generalitat i tu pots iniciar el registre. Però per finalitzar aquest tràmit necessàriament s'han d'entregar els documents originals a l'OAC.
D'acord.
Per
això,
tant, hi ha la possibilitat...
Diguem-ne, això és una condició sine qua non que es pot fer ja mateix. Es pot fer el 2020 o el 2021, però és una d'aquelles condicions en les quals cal tenir en compte a l'hora de fer una sol·licitud d'una vivenda de protecció pública.
Exactament, però cal tenir en compte que aquest registre... Abans era diferent, però des de l'any passat la Generalitat va canviar la normativa i aquest registre caduca anualment. Per tant, si et t'apuntes avui, el 2022, quan surti la convocatòria, tindràs el registre caducat.
D'acord.
Per tant, moltes vegades nosaltres el que diem és si realment el que t'interessen són aquests habitatges en particular, potser val la pena apuntar-se just abans de que surti la convocatòria per no haver d'estar fent renovacions. Però
D'acord.
Al final sí que és cert que és un registre que està permanentment obert.
Hem d'entendre, per tant, que l'Ajuntament al llarg d'aquests propers mesos en el que treballarà seran les bases específiques de les convocatòries que vull creure que seran més o menys les mateixes per a cadascuna de les tres promocions, no?
Nosaltres el que hem començat a fer ara, abans de començar a pensar en la convocatòria, que també és que nosaltres tenim un pla local de l'habitatge que finalitza precisament el 2021 i, per tant, l'haurem d'actualitzar, però com que aquesta convocatòria l'hem de treballar ja, el que hem fet és encarregar un estudi d'actualització de dades d'aquest pla local de l'habitatge, sobretot dades demogràfiques, i enfocat específicament en aquesta primera convocatòria, on encara hi ha zero habitatge públic, no? Que té un seguit de característiques específiques, per tal de definir exactament una mica a quins col·lectius ens dirigirem, tot i que serà generalista, perquè al final, a dia d'avui, la necessitat d'habitatge és transversal, però sí per enfocar-nos una mica, doncs, quina reserva d'habitatges o quin nombre d'habitatges hauríem de tenir reservat per aquesta tipologia de famílies o de persones, no? I una mica el que estem fent ara mateix és aquest exercici d'actualització de dades per tenir una mica la informació sobre la taula.
I és inevitable preguntar, perquè va quedar clar que el règim seria de lloguer, aquests serien habitatges de lloguer, bé, el preu del lloguer. Si la regidora, si el govern, si l'Ajuntament té al cap una forquilla de lloguer en la qual es pot moure aquest habitatge públic.
Sí. L'habitatge d'aquestes primeres tres promocions tindrà un preu de 7 euros metre quadrat. Això serà així. És a dir, cal tenir en compte que quan es fan promocions d'habitatge de protecció oficial, com et deia abans, no? La protecció oficial està regida per una normativa de la Generalitat de Catalunya i defineix, doncs, uns preus metre quadrat segons la qualificació urbanística que et toqui, segons les característiques del municipi. Nosaltres inicialment teníem el preu metre quadrat a gairebé 9 euros, no? Segons qualificació, i el que hem aconseguit a través d'aquesta formalització d'un dret de superfície i d'un treball amb fundacions socials és accedir a una línia de subvencions que ens l'han atorgat i que ens permet rebaixar gairebé 2 euros, no passar d'aquests quasi 9, aquests 7 euros, al preu de metre quadrat.
Per tant, els pisos podran anar, òbviament depèn de la seva superfície, de quan a quan de lloguer, regidora, més o menys?
Doncs ara, si em fas fer cal comentar, no sé si ho farem a saber.
El més petit de quan és?
Doncs jo penso que el més petit, l'altre dia just que vam preparar una nota de premsa amb la gent de comunicació, sí, ho parlàvem, però si està entre els 40 i els 50 metres, doncs...
Llavors està clar, 350.
Exacte, entre uns 300-350, no? I els més grans, que seran vora 85, doncs fins a 500 i pico.
Aquesta serà més o menys la forquilla. Això és bàsicament el que es pot dir dels pisos, hores d'ara, eh?
Sí, també podem dir que tindran una certificació energètica, doncs, de màxima, no? Per tal de que també una mica l'objectiu que teníem nosaltres era que, evidentment, el preu del lloguer fos baix, però també el preu dels subministraments no fos excessivament alt, perquè, si no, realment no té massa sentit, no? I això es pot establir també en la manera com es construeixen aquests edificis i, per tant, la certificació energètica també serà la més elevada.
Doncs acabem amb aquesta mirada posada al futur. La regidora, que també tindrà un màster de promoció immobiliària. Aquest pas, eh? Aquest pas. I Juli Vigó, de Guanyem Sitges, gràcies per estar aquest matí nosaltres. Fins la propera.
A vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies, adeu-siau. I a tots vostès, demà a les 9. I tornem demà a repàs del ple municipal, avui a les 4 en directe a través de la ràdio. Adeu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.